Hi ha textos, i no en són tants, que creixen i evolucionen en paral·lel a la vida dels lectors. Shakespeare no és el mateix Shakespeare quan el devorem als 20 anys o quan l'assaborim als 50. Els clàssics gaudeixen, en paraules de José María Micó, del privilegi de la perennitat. I nosaltres, lectors, de la fortuna de dialogar-hi en diferents etapes gràcies, entre d'altres, a la feina dels bons traductors. Des que es va publicar fa 7 segles, la Divina Comèdia ha conegut milers d'interpretacions, d'estudis i d'adaptacions de tota mena, en vers, en prosa, il·lustrada o comentada. Avui a Ciutat Maragda tenim la sort de rebre el poeta i traductor José María Micó amb la traducció de Dante que acaba de publicar a Cantilado amb el títol original de Comèdia. Parlem, doncs, de l'infern, el purgatori i el paradís amb José María Micó, en connexió també amb l'escriptor i traductor Joan Francesc Mira, amb l'Anna Vallbona i el Borja Begunyà. I el Joan Lluís Lluís ens obrirà les portes d'Occident amb un clàssic de la ciència-ficció francesa. Avui, en el Mezzo del Cammin, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Dante alla porta di Paolo e Francesca, spia chi fa meglio di lui. Lì dietro si racconta un amore normale, ma lui saprà poi renderlo tanto geniale. E il viaggio all'inferno ora fallo da solo.
I obrim avui saludant José María Micó, benvingut.
Gràcies.
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Borja Begunyà.
Hola, com anem?
Avui convocats, ho dèiem abans, per celebrar aquesta nova i extraordinària traducció de la Comèdia de Dante. Avui explicarem per què ha caigut l'adjectiu divina que hi va col·locar Boccaccio. Traduït, prologat i comentat i anotat per José María Micó, publicat per Acantilado, Infern, Purgatori i Paradís en un sol volum. José María, després de 4 anys de feina, no?
Sí, 4 anys i mig, gairebé 5, sí. Comptant la correcció de proves, que no és poca cosa.
Exacte, que no és petita. I a més és una traducció, comencem per aquí, que tu has volgut per lectors, és a dir, no per especialistes, sinó un Dante per tothom, perquè tu expliques, a més, que no es tractava tant d'actualitzar, no? A vegades quan parlem de clàssics i aquesta idea, que és gairebé un lloc comú, hem d'actualitzar els clàssics, sinó de normalitzar.
Sí, sí, normalitzar sent fidel. La traducció és fidelitat, però és fidelitat a un sentit literal i fidelitat a un valor literari, no? I això són coses que es van movent al llarg de la història i un lector d'avui necessita una Divina Comèdia a l'alçada de la llengua actual, no? I és el que jo pretés.
Amb una edició, ja ho veureu, de més de 900 pàgines, com deia, anotada, però a més amb aquest paper bíblia, amb el text també en italià a la part de baix, sí. Que heu aconseguit un volum, no?
Sí, vaja, ho ha aconseguit l'editorial, ha fet una gran feina. Jo a vegades m'he hagut de reprimir per fer unes notes introductòries als cants suficientment breus i estàvem d'acord en no posar notes al peu com les edicions erudites habituals, que això ja ho fan els italians i molt ben fet durant molt de temps, però sí que n'hi ha un aparat més o menys erudit perquè el lector que vulgui tenir més informació sobre els centenars de personatges, llocs i altres qüestions que hi apareixen, doncs pugui consultar l'índex. Però la feina que han fet tanta compaginació amb aquest text italià doble columna sota la traducció em sembla que ha estat molt elegant i han aconseguit una cosa que em va sorprendre a mi el dia que vaig rebre el primer exemplar, que jo esperava un mamotreto per presumir amb els amics i dic que petitet, no? Una comèdia petiteta relativament perquè han fet un llibre esplèndid, no? Un llibre per portar-lo a sobre o per tenir-lo a mà.
Malgrat tot, tu dius que vas prescindir de l'aparell de notes en el sentit així més tècnic, no? o especialista, però vaja, hem de dir que és un text d'un rigor, una traducció, un rigor filològic enorme, també s'explica el teu pròleg i el comentari i la comparació de manuscrits diversos i de diferents materials, i em preguntava si fins a un cert punt, no sé si és un avantatge o un inconvenient el fet de tenir precisament aquesta llarguíssima tradició exegètica que comença des del principi, pràcticament, amb
sí,
el fill de Dante, un dels primers.
Sí, amb els propis fills ja comença la tradició exegètica i s'ha acumulat tanta informació que això és un avantatge pel traductor, evidentment, perquè encara que la traducció ja resol les qüestions lèxiques i semàntiques, però evidentment tota aquesta tradició exegètica és molt útil per entendre tots els matisos literals del text i també les variants lingüístiques, les variants expressives d'algunes paraules que Dante utilitza per primer cop literàriament, no? El que passa que n'hi ha dos tipus d'edicions, no? Les edicions que són ostentatives, que porten molta informació, i n'hi ha d'altres, jo crec que la meva intenta ser-ho així perquè és per lectors, no? Jo he fet una gran feina filològica convencional, el que passa que al final no es veu, no, no s'ha convertit en notes a peu de pàgina ni en referències bibliogràfiques, sinó que està el més depurada possible d'això, però que parteix del rigor gràcies a la consulta de moltes edicions italianes ben comentades.
No, jo estava pensant, justament aquí fa un temps vam tenir precisament el debat sobre, o el comentari sobre les dues edicions d'Ulisses, no? La clàssica de Mallafré, neta, i la que s'acaba de publicar ara fa relativament poc, amb un corpus, diguem-ne, de nota al peu petit, però que ja incluïa aquesta vocació crítica. No, jo en aquest sentit sí que ara deia una qüestió molt bonica, que era el volum petit i per tenir-lo a mà. Clar, la comèdia, ara en direm comèdia a partir d'ara, sí que pensava que era un llibre que ell mateix, com que és una d'aquestes obres món, et demana el retorn constant. És a dir, no és una mena de lectura que tu puguis passar-hi una sola vegada i més o menys sí. Ho pots fer, sinó que és un llibre que també em semblava necessari que fos un llibre que pugui acompanyar-te en qualsevol moment en el qual tu puguis entrar, remirar, repassar, evitar aquell món, passejar-te per una de les, dels capítols, dels cercles o del que vulguem dir. En aquest sentit, jo anava a preguntar una sèrie de coses que ja has respost, però que tenien a veure amb el disseny, no? És a dir, amb la concepció del llibre per al lector, però a més per un ús. És a dir, com aquest llibre ha de ser utilitzat, no? Però sí que tenia molt a veure amb un problema que trobo en edicions crítiques, feixugues, ostentatives, que deies, que són llibres que són impracticables. I una de les coses que volia destacar, per si no l'heu vist encara, és que el llibre és absolutament practicable. És un d'aquests llibres de consulta, no? D'ús, de quasi quotidianitat.
Sí, no, jo per dir alguna cosa, encara que no sigui expressament una pregunta, doncs sí, la literatura és per llegir, no? Jo crec que això no ho hem d'oblidar mai, a vegades s'oblida en edicions acadèmiques o edicions escolars per la tradició d'explicació del textos. És evident que la Divina Comèdia, sense pròleg, sense notes, sense res, no? Et deixes el lector una mica perdut, mai millor dit, no? Una mica extraviat, no? Però això es pot fer de moltes maneres, no? Jo crec que l'editorial, fins i tot físicament, ho ha fet molt bé també, no? Perquè ja et dic que jo he estat el primer sorprès quan vaig veure el resultat, no? Jo he fet una part, però l'editorial n'ha fet una altra per convertir aquest llibre en un llibre per al lector de cultura general, per al lector mitjà que té interès en la literatura i vol tenir una bona edició d'un clàssic universal.
Clar, jo en aquest sentit diria que, a més, és que és un llibre bonic, és a dir, és manejable i és portable i te'l pots endur al tren, si vols, per exemple, i més si va tard, doncs... Però a més és bonic, perquè el paper, la mena d'edició... ostres, és molt agradable, no? I després també la línia aquesta de fer-lo llegidor, tu en el pròleg ho expliques, però entenc que dins els especialistes de Dante hi ha els grans debats de si tradueixes, és a dir, si fas la rima, si no la fas, i tot això, no? I sí que el resultat o la teva tria com a traductor ha estat una traducció que és molt llegidora, per dir-ho així, no? És a dir, jo sí que amb això volia demanar si això ho vas tenir clar des de seguida, o perquè entenc que això és com una mena de tria de les portes de l'infern, diguéssim, de cap on tires, no?
Sí, ho vaig pensar molt i ho vaig tenir en compte, perquè si la meva fos la primera traducció, no sé si hauria tingut els mateixos criteris, potser hauria provat una altra fórmula, però per sort o per desgràcia, la Divina Comèdia ha estat traduïda 30 i pico vegades al castellà, unes quantes al català, també hi ha traducció gallega, un parell de traduccions al basc, de manera que jo creia que havia arribat el moment de donar un repàs, no?, a l'obra. Jo l'he llegida molt intensament des d'un punt de vista filològic, com ja he dit abans, i naturalment el traductor té l'obligació d'entendre el text, però entendre la Divina Comèdia al 100% és molt difícil. Segurament ni jo ho he aconseguit ni ho han aconseguit els editors, perquè sempre n'hi ha algun dubte sobre alguna variant, ni una petita discussió sobre un petit canvi de lletra, no? Però sí, em semblava que el de la rima, per exemple, no, que ha estat molt discutit, jo no he tingut cap prejudici en el sentit de que crec que a la traducció el que importa és el resultat, no? Importa la fidelitat, però aquesta doble fidelitat a la lletra i al valor literari, i després el resultat, no? Que si Dante no agrada, al lector és que el traductor és un fracassat, diguéssim, no? I si a aquest Dante li agrada al lector, el mèrit no és meu, sinó que el mèrit del fons és de Dante, no? Perquè és una cosa que està en el text. I a vegades no tots els traductors ho han sabut treure perquè han tingut prejudicis, com per exemple el de rimar, no? Una cosa és quan un és l'autor i va buscant les rimes, les troba i les posa, no? Però si el traductor les ha d'anar buscant en una llengua diferent, acabarà trobant les mateixes que ha trobat el traductor anterior, no? Perquè moltes de les rimes d'Àngel Crespo estaven ja a Bartolomé Mitre al segle XIX, no? O bé haurà de forçar la llengua de tal manera que buscarà rimes arcaiques o trobarà solucions que potser no són les més properes a l'original, no? Llavors jo, evidentment, vaig decidir traduir, podríem dir, en poesia, entre cometes, i que el resultat fos poètic i, per tant, traduir mètricament amb el mateix vers equivalent l'andecasíl·lab italià, doncs l'andecasíl·lab castellà, no? I n'hi ha sonances que es poden considerar naturals de la llengua perquè de vegades no es poden evitar. En altres moments les he posat, per exemple, per tancar un cant o en un episodi que n'hi ha pràcticament un refrany o així, doncs la rima no molestava, no? Però obligar-se a rima consonant és el que ha portat a molts traductors anteriors pel que jo havia vist a traduccions infidels a la fi, no?
No, i hem de dir que llisca extraordinàriament bé aquesta traducció en aquest sentit, és a dir, va resseguint i després aprofundirem en aquesta dimensió narrativa que també té la comèdia, però per entrar-hi, per seguir entrant i obrir les portes, fins i tot pels que encara no hagin fet de la comèdia dantesca, a mi sempre m'agrada invocar el testimoni d'un lector especial, d'un lector privilegiat i devocional que es diu Jorge Luis Borges.
De mi sé decir que soy un lector hedónico. No he leído jamás un libro porque ese libro fuera antiguo. No he leído jamás un libro porque ese libro fuera contemporáneo. He leído libros por la emoción estética que me deparan. Y he dejado para después los comentarios, los estudios. Todo eso lo he ido postergando. Y cuando leí la Divina Comedia me dejé llevar por la lectura. Es decir, he leído la Divina Comedia como he leído otros libros. Menos famosos.
És a dir, José María, jo crec que és una gran recomanació, no?, entrar-hi per aquesta via.
Caram, no m'esperava, fins i tot m'he emocionat, no?, perquè, en fi, jo sóc un devot de Borges de tota la vida. Suposo que si em dedico a això és per les primeres lectures que vaig fer de Dante i de Borges, precisament, no? I estic completament d'acord. A mi, jo vaig llegir la Divina Comèdia massa aviat, perquè me la van regalar quan jo tenia 18 anys, no? I la vaig llegir en italià, una edició italiana, i no entenia res, perquè no sabia italià jo aleshores, no? Però em va captivar per la música i bé, jo vaig intuir que allà n'hi havia moltes coses que em podien interessar. Després vaig llegir la traducció de Crespo, que va sortir a final dels anys 70, més o menys. La vaig comprar al final dels anys 70, que és quan tenia també l'edició italiana, no? I llavors vaig dir, un dia l'haig de traduir. Ja ha passat el temps, però ho he aconseguit.
Ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara e la Divina Commedia sempre più commedia al punto che ancora oggi io non so se Dante era un uomo libero o un fallito servo di partito.
Per tant, entrar-hi primer pel plaer estètic, no?, aquesta idea de la poesia o per la musicalitat del vers, i després, que estigui interessat i comenci a preguntar-se què és cada cosa, no? Tenim sempre les famoses quatre lectures o interpretacions, no?, la literal, l'al·legòrica, l'anagògica o mística, no?, i la moral, que és perquè, allò, per nota, no?, per qui vulgui aprofundir, no sé per quina de les moltes portes que ens pot obrir aquesta comèdia podríem entrar-hi.
Per la de l'infern, no?
Exacte.
Sí,
sense esperança, però...
La primera que trobem, i després hi ha altres portes que es van passant, no? Però vaja, és un viatge extraordinari perquè Dante és una mica el nostre representant, no? Parla de si mateix i és un, com dic al pròleg també, és una obra mestra de l'autoficció, d'això que se'n parla tant ara, no? Però evidentment està representant-nos a nosaltres també, no? I aquesta possibilitat de quedar-se tancat dins d'un llibre on està tot, està molt bé. Però també és veritat que aquestes edicions així llegidores poden fer que algun lector que vulgui aprofundir doncs vagi a llegir a Borges després, perquè els nous assajos dantescos són extraordinaris, no? O vagi a la bibliografia sobre Dante, que n'hí ha crítics de la talla d'Auerbach i d'altres, no? Que han escrit pàgines extraordinàries de crítica literària a propòsit de Dante, de manera que sempre n'hi ha un recorregut més enllà del propi text.
És curiosa aquesta idea del jo líric, no? Com el primer cas d'autoficció som al segle XIV, per tant són...
No, potser tampoc és el primer, no? Perquè més o menys aquestes narracions autobiogràfiques s'han donat en moltes tradicions, no? Però a vegades no, que convertim una paraula en una moda, no? I aquesta moda ens permet explicar molt bé el que és l'obra de Dante, que és una obra d'autoficció, no? Que comença parlant de si mateix i d'un viatge imaginari, no? Presentat com a real. Mm-hmm.
Convidem també en aquest viatge, perquè el pròleg d'aquesta comèdia, José María Micó diu, un clàssic que és, entre altres coses, la suma de les seves traduccions, i volíem en aquest punt també saludar l'escriptor Joan Francesc Mira, que ens saluda des de Castelló. Què tal?
Com va el programa?
Com anem? Molt bé. Un plaer.
Aneu bé o què?
Anem a entrar a l'infern, per tant, sempre és una manera...
Encara sou a l'infern?
Encara som a l'infern, però vaja, tenim un cert camí per endavant, diguem-ne. Autor Joan Francesc Mira, de l'any 2000, de l'última traducció al català que s'ha fet de la Divina Comèdia, quan feia, a més, 700 anys del viatge a Dante, no?, als regnes de l'altre món.
Aproximadament. La fantasia és lliure, però, en fi, aproximadament, sí.
7 segles. I ara comentàvem tot just també amb en José María Micó, com en el cas també de la seva traducció, tu també vas prescindir de l'esclavatge, per dir-ho així, de la rima consonant, no?
És que prescindir d'això és una necessitat imperativa i absoluta, perquè si fas tot l'esforç descomunal de mantenir tot el sistema de les tercines encadenades, necessàriament has d'alterar contínuament el sentit dels versos, les imatges, les metàfores i tot. I resulta que les traduccions que s'entesten en mantenir això estan, em sap greu dir-ho, plenes de disbarats i catàstrofes.
Contundent.
Sí, que jo estic completament d'acord.
I més adjectius encara que podia afegir.
Escolta, m'imagino que això també, dèiem ara, subratlla i remarca la dimensió narrativa que té aquest text. No? Perquè tu dius el pròleg, per exemple, és sobretot una esplèndida narració, un viatge, una història.
Això, o sigui, tantes fantasies que s'han escrit sobre la Divina Comèdia com sobre l'Odissea, per exemple, doncs com que és un poema sacre, que tal, que la metafísica, tot això està molt bé, però en realitat és una narració, és la narració d'un viatge, com sembla que acabes de sentir, efectivament, d'un viatge que té una quantitat de continguts que són inacabables, però en definitiva és una narració, i és una narració en vers, entre altres coses, perquè penseu que al final del segle XIII, al principi del segle XIV, narrativa en prosa simplement no formava part de la literatura d'unes certes pretensions. La narració, doncs, és fer en vers, i el vers de Dante, per als seus contemporanis, toscans o italians, per als seus contemporanis, doncs ho podíem llegir amb tota naturalitat, i per tant l'objectiu primer d'un traductor, a banda de l'obligació de passar desapercebut, de ser invisible com ha de ser el traductor, és reproduir aquell fil narratiu en el qual el lector no va llegint tercines altres forçades, sinó que va llegint això, capítols d'una narració, que està en vers, efectivament.
Escolta'm, ara em preguntava, clar, ja fa 18 anys que has fet aquesta traducció, ara li preguntarem també al José María Micó, en el seu cas, tu recordes el moment, ja no et dic el tercet, però el moment de l'infern, del purgatori, del paradís, que et va costar més, que vas capficar-te més, que vas haver de consultar més opcions?
Va ser una cosa, que jo tinc una relació amb Dante i amb la literatura medieval italiana molt antiga, i jo he passat uns anys a Roma, vaig estudiar filosofia a la Universitat Gregoriana, i per tant doncs, i recordo que tenia 20 anyets i vaig comprar-hi aquelles edicions barates de la BUR, de la Biblioteca Universal de Rizzoli, vaig comprar la meva Divina Comèdia i altres llibres de Dante, Petrarca, Boccaccio, i des dels 20 anys que estic llegint Dante, i per tant el tenia molt interioritzat, cosa que em sembla que és bastant útil i positiva a l'hora de posar-te a traduir-ho molts anys després. I després una altra cosa. Abans de posar-me a fer la meva traducció, vaig passar, jo diria, que ben bé un parell d'anys llegint versions, comentaris, edicions italianes amb abundància de comentaris i una mica de literatura sobre la mentalitat, les actituds, la situació política i els conceptes i els valors de l'època, per ficar-me completament dins del que podia ser el cap, per dir-ho així, del Dante i en tot el seu conjunt de referències. Fet això, ja amb una certa tranquil·litat pots començar a traduir. A l'hora de traduir, la dificultat per mi no estava en la interpretació, perquè ja l'havia preparat, sinó en la transposició de vers a vers i fragment a fragment. I això tenia de vegades una mica més dificultat, de vegades no tanta, però també és qüestió de concentració. I el cervell, quan porta ja uns centenars o uns pocs milers de versos, ja les neurones van connectant-se i com més avances funcionen més facilitat.
José María, les sinapsis també van naixir?
Sí, ho ha explicat també, que no sé què afegir, perquè jo estic completament d'acord i el meu procés ha estat similar. Fins i tot ara em ve parlant en valencià, que sóc un poc valencià també en l'accent, i estic molt content de que Joan Francesc Mira i jo hàgim fet un recorregut personal similar. No? Jo estic completament d'acord amb això i el meu procés ha estat igual, i sí, jo sí recordo un passatge molt concret del cap 26 de l'Infern d'Ulisses, perquè n'hi ha una comparació quan veuen al fons de la vall.
És el meu camp preferit de la comèdia.
Doncs recorda que ahir hi ha una comparació, veuen com unes llums al fons que són luciérnagas, no? He traduït jo al castellà, no? Lúchole, i aquests nou versos em van portar no sé quants dies de feina, perquè era molt complicat. No?
Era molt complicat, sobretot la primera part, que tant la traducció del Segarra com la traducció del Crespo es fan un embolic que no s'aclareixen i el lector no ho pot entendre en la vida. A mi em va costar una mica, efectivament, sí. I ho he comentat fins i tot per escrit més d'una vegada, a part de que aquell cant és una de les claus de la interpretació de la comèdia, tal com explica Harold Bloom en el cànon occidental, s'acaba aquí la peripècia reinventada d'Ulisses, el descobriment i tot aquell vers impressionant, factum fosta viver com a bèstia, allò és brutal. I el final el mateix, quan arriben a l'extrem i l'onada aquella, que per cert l'Àngel Crespo fa una cagada monumental quan comença l'onada que va colpeja el vaixell per davant, comença dient algo així com i del leño percute el primer canto, cosa que no pot entendre ningú. El primer canto vol dir que van vestir el vaixell per davant.
Sí.
Però a veure qui entén i del leño percute el primer canto. Doncs això és Dante passar per l'insigne del Crespo.
És una mica el que comentàvem ara, no? Del propòsit de la rima i quan estàs obligat i forçat. Tu em deies també, Joan Francesc, que en tots els casos, no? Tant Crespo com Segarra.
Sí, esclar, finalment resulta que el Dante de Crespo és el Dante de Crespo, no és el Dante, no és la Divina Comèdia de Dante, és la de Crespo, i el Segarra dona la Divina Comèdia de Segarra. I, clar, és una altra cosa. Dante era Dante, i se l'ha de respectar escrupolosament. I estic molt content de sentir i de veure que per fi en castellà tindran l'opció de llegir una traducció de la comèdia com cal.
Vaja, gràcies.
I tant.
Crec que has fet un grandíssim favor als milions de lectors de llengua castellana.
Gràcies.
No, a més ho diu algú que considera, i cito literalment, que no hi ha en la literatura europea cap llibre comparable, no? La Divina Comèdia.
No,
això
va... Si n'hi ha allò que sempre s'ha dit, una novel·la total, un llibre total, és la Divina Comèdia. És un dels tres potes, dels tres fonaments de la cultura occidental, sense cap dubte.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, Joan Francesc, mira, gràcies per compartir la teva comèdia també, gràcies també pels evangelis i per la teva odissea, perquè...
Això són les tres potes de la cultura occidental. Jo ja vull, quan jo arribaré a les portes del cel, a la porta, Sant Pere obrirà una finestreta i dirà, vostè qui és? I mira, jo sé com tot Joan Francesc Mira, que ha posat a disposició dels seus conciutadans les tres potes de la cultura occidental. Ja, cap a dins, una suite particular i escoltar música de Bach per tota l'eternitat, que ens l'haurem guanyada. Tinc moltes ganes de llegir aquesta versió castellana perquè ja feia molta falta.
És una bona manera de passar l'eternitat sentint Bach i, efectivament, i llegir la traducció de José María Micó. Per tant, Joan Francesc, gràcies de veritat per acompanyar-nos avui a Ciutat Maragda.
Gràcies a vosaltres i enhorabona.
Gràcies, fins a la propera. Adéu-siau. Està bé sentir Bach durant l'eternitat i també és veritat que en un moment determinat José María ja no sabia, diguem, no discrepen mai, serà difícil que acabin, no?, confrontant. No, és interessant que hi hagi dues traduccions, efectivament, que hagin envers això, subratllat aquesta part d'història i de narració que té.
Sí, és que Joan Francesc Miró ha resumit molt bé, no? És a dir, les traduccions havien anat allunyant el text del lector en lloc d'apropar-lo, no? I això no vol dir vulgaritzar ni banalitzar, sinó ser fidel al que Dante diu, no? I n'hi ha un fil narratiu que construeix al final una narració, seria molt fort dir-li novel·la, però narració sí li podem dir, no? Una narració clàssica que a l'època de Dante només es podia concebre en vers, no? I per tant hem d'intentar fer nosaltres, al segle XXI, una narració en vers també, no? En la llengua corresponent. No sé altres llengües quin sistema literari o poètic podrien utilitzar o quina solució mètrica podrien arbitrar, però en castellà a mi m'ha semblat que la més adequada i tampoc he estat el primer a fer-lo. N'hi ha alguna traducció anterior que té criteris semblants a la meva, com la de Luis Martínez de Merlo, no? Llavors jo crec que la forma més adequada és prescindir de la rima perquè t'obliga a trair constantment l'original i el que defineix a una traducció no és la traïció, sinó la fidelitat, no? I jo crec que aquesta idea de que el traductor ha de desaparèixer també em sembla molt bona. És aquí el gran protagonista, i per això jo, quan m'ha fet una entrevista amb la màscara i amb una representació de l'autor, és Dante, no? I no hem d'oblidar que estem traduint una gran obra del segle XIV.
Entra Tupino e l'acqua che discende del colle letto del beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo, da porta sole e di retro le piange, per grave giovo nocera con gualdo.
Jo diria que és com una gran festa, sentir-vos a tu i ara en Mira, perquè per sobretot transmeteu aquesta mena de vibració en llegir els clàssics, no? Ara que se'n parla, pensava ara en la Casa dels Clàssics de la Bernat Metge i que es fa també aquest esforç d'apropar-ho, no? D'apropar aquest bagatge cultural. Crec que amb tot el que expliqueu, transmeteu aquesta, feu venir aquesta llegidera, no? que diuen, d'una obra cabdal. I a més, jo insistiria, perquè també l'oient ho ha de tenir clar, no? que és un llibre que, en què les portes de l'infern, del purgatori, del paradís, a través d'aquest comentari de cada capítol, o de cada cant, millor dit, no? Les portes s'obren amb molta facilitat. És a dir, crec que un lector molt ampli hi pot entrar i pot anar fent tastets, es pot aturar on vulgui i tot això, no? Però està clar que això, que amb aquest llibre, amb aquesta traducció, es fa un pas endavant de cara a descobrir i després, mica en mica, entretenir-se en les diferents capes de lectura que té, capes de lectura i reflexions diverses, polítiques, personals i tot això que té la Divina Comèdia, no? Però el pas sí que és molt interessant. Jo també abans volia demanar una cosa, perquè els dos crec que heu comentat, Mira i també tu, que de joves ja us hi poseu, no?, la Divina Comèdia, però, és a dir, com és que se sent la fiblada de la comèdia, no? És a dir, què és el primer que te'n desvetlla, el primer que crida l'atenció? Perquè penso que potser això també pot ajudar a gent que ho vegi com una cosa molt llunyana, de dir, per què la primera cosa que et resulta fascinant de la comèdia?
Sí, en el meu cas, ho he dit abans, però ho matisaré ara també perquè és una mica diferent del que he dit, no? Ho hauria de precisar, no? Abans he dit la música, però que és una forma molt vaga de dir-ho, no? Però la primera lectura, que jo no sabia italià, sí que tenia la impressió de que era un llibre misteriós del qual jo ja estava captant alguna cosa sense entendre la llengua completament, no? I aquesta capacitat de transmissió, que només tenen alguns textos que tenen aquest privilegi o els autors estan tocats d'aquesta virtut, no? Que enganxen, no per la trama, sinó perquè tenen un no sé què, no? Però quan un llegeix com a Letizia per pupila viva, no? Un vers com aquest, com l'alegria a través de la pupila, etcètera, no? I des del primer moment, no? I la mateixa música del de Casile, i dona la impressió de que allà dintre n'hi ha un gran misteri que és en el fons és el misteri de la nostra vida, no? La vida d'un individu que fa un recorregut fins i tot des d'un punt de vista teològic convencional per l'infern, el purgatori i el paradís, no? Convencional des del punt de vista del catolicisme, diguem, però després un se n'adona que moltes coses se les ha d'inventar, perquè el purgatori és una cosa relativament recent i la topografia del purgatori és una invenció meravellosa de Dante, no? I després el desafiament del paradís, que com dic no té tema, no? Sinó que va parlant de llum i més llum i més llum i cada vegada una llum més potent, i això, i n'hi ha personatges dels quals a vegades es conta, s'explica la vida, no? Com el seu avantpassat Cachaguida o Sant Francesc d'Assís o d'altres, no? Però el tema és aquesta depuració permanent fins a arribar a un lloc. Hi ha un moment que és una mena de comunió en un sentit molt ampli, amb Déu o amb l'amor, no? Que mou el sol i totes les altres estrelles, però que en definitiva és com una mena de salvació personal també, no? Aquesta possibilitat de passar, jo crec que en el fons potser aquest és el gran tema, si algun tema té la Divina Comèdia, no? La salvació individual i aconseguir l'eternitat, no? I que en bona mida Dante la concebia des del punt de vista de la creació personal, no? Aquesta aposta per la creació d'un individu que va explicar una aventura a vegades trista i a vegades alegre, no? Per uns territoris inventats que només dogmàticament es poden creure, és una cosa que commou, no? A mi almenys em va commoure des del principi.
I ara que ho comentes, aquesta qüestió d'aquesta espècie de geografia en tecnicolor i efectes especials que s'inventa Dante, vam pensar que tenia una imaginació descomunal o una mena de capacitat total, no? Això que diem mira, però després això havia de provocar un impacte com molt fort, no?, a l'època, a banda de l'èxit que va tenir la comèdia. Jo avui pensava, potser és el mateix efecte del 2001 Odissea de l'espai amb els efectes tecnològics i la religió que ja és per nosaltres la tecnologia. No sé si és el mateix efecte de fer una geografia de l'infern al purgatori amb aquesta quantitat de detalls, els càstigs a tots els rivals i gent que odia a l'infern. És espectacular.
Sí, sí, sí. Em sembla que la comparació és molt, molt, molt ben trobada, perquè un s'acaba inventant una cosa que és verosímil, no? Dante s'inventa no un món real, evidentment, però s'inventa un món que a la fi és completament verosímil, perquè té un sistema i un ordre, no? Que aquesta és la gran cosa, no? Ell agafa una mica el paper de Déu aquí i és el Déu de la seva obra, és ell, no? I per tant tot acaba tenint una condició gairebé fatal, no? Predeterminada per el talent de l'autor, no? I fa coses extraordinàries, perquè així com l'infern doncs tenia molta iconografia i tenia molta tradició teològica i exegètica també, doncs no, el lloc més terrible de l'infern, en lloc de ser dominat pel foc, està dominat pel gel, no? El lloc més terrible de l'infern és un lloc gelat, no? Coses d'aquest tipus són d'una invenció molt particular, no? I el fet que aconseguís en les condicions en les que ell estava personalment en l'exili, canviant de lloc que dos per tres acabar, no? I escriure l'últim vers d'aquest gran poema és evidentment una cosa fora del comú, no?
Sí, jo ara recuperava també el que ha anat sortint mentre comentàveu, tant de la idea de la narració com de la idea d'aquesta obra total. Clar, una de les, ara que parlaves d'aquesta idea de la superproducció, no? També jo tornava una altra vegada una cosa que deia Curtius sobre Dante i sobre la comèdia, que era una suma medieval i alhora una superació, no? És a dir, aquesta dialèctica d'un autor, que ara que comentaves aquest talent absolutament extraordinari, és capaç de convocar 10 segles de tradició medieval, de trops, de figures, d'escenes, de jocs de llenguatge, i gairebé tota l'edat mitjana està convocada en aquest text, però alhora portar-lo a un altre terreny que també explicaves, d'aquest terreny que en el fons és una narració absolutament subjectiva, individual, no? És a dir, que aquí hi ha un drama que es pot extrapolar o es pot llegir en termes d'humanitat, però que també es pot llegir estrictament en termes de Dante individu que està explicant la seva salvació. Llavors, aquesta idea de la suma, jo sí que et volia preguntar, clar, amb tot aquest treball filològic, fins a quin punt Dante et permet mantenir-te en el text o et porta tota l'estona a recrear quin o anar a buscar tots els intertextos, és a dir, aquesta escena, aquests dimonis tal com es representen aquí, doncs de quina tradició ve, si val la pena o no, si tu et va caler o no, anar a recuperar, o si ja ho havies fet abans, per tota aquesta constel·lació immensa de textos amb els quals Dante dialoga, convoca, varia...
Sí, diguéssim que com ha estat un tema que m'ha interessat molt de temps, com abans d'explicar el Joan Francesc Mira, doncs jo també he procurat ambientar-me, no? Perquè no, nosaltres, per fortuna, no som persones de l'edat mitjana, no? I tenim molts avantatges en respecte, no? I, per exemple, la biblioteca que ell no podia portar a sobre, nosaltres sí que la podem portar, no? Per tant, jo he fet una feina de consulta contínua de les fonts i de les obres relacionades amb la comèdia, i també, naturalment, com he dit abans, les edicions, que cada vegada són més monumentals, les italianes, i a més estan escalfant motors per al 2021. Ja n'hi ha un parell de projectes d'obres completes de Dante, ja van pel setè volum i encara no han acabat, no han començat la comèdia, fins i tot. Són les obres menors, no?
2021, setè centenari, no?
Setè centenari, sí. De manera que això és una cosa que, com ja he dit, l'aparat erudit que n'hi ha al voltant de la comèdia facilita molt la feina del traductor, no? Però, evidentment, després s'ha de reconstruir uns ambients que perquè no siguin inverosímils, no? I parla de personatges de l'antiguitat i hi ha qüestions bíbliques que a vegades ell no pren directament de la Bíblia, sinó algun comentarista com a Flavio Josefo i d'altres, no? Llavors, històries que tu esperes trobar a la Bíblia, però no hi són allà, sinó que són en algun comentarista i potser siguin inventades, no? O els evangelis apòcrifs en lloc dels canònics, no? I després tota la cultura clàssica, que evidentment són textos molt coneguts, però que a vegades ell coneixia per via indirecta, per exemple, l'episodi d'Ulisses, no? Perquè el coneixement que tenia dels textos d'Homer era molt, molt limitada i només eren petites antologies en llatí que s'havien difós a l'edat mitjana, però precisament aquell episodi, no?, que va cobrar protagonisme. Llavors, sí, és reconstruir una mica la cultura de Dante, que era immensa dins de les seves limitacions i que ell segurament, perquè eren altres temps, portava a la seva memòria personal, no? I per tant va escriure a vegades amb llibres a la mà o altres vegades, no?, fent aquesta, com tu has dit molt bé, no?, una mena de suma de la cultura medieval, no?, que li dona a la Divina Comèdia una condició, perquè afegir-lo de divina és gairebé inevitable, no?, li dona a la comèdia aquesta condició d'obra enciclopèdica, que no és només la seva característica, sinó que és la seva base, no?, i a partir d'aquí viu en un moment en el qual pot culminar en la seva obra tota la cultura medieval i començar a veure altres coses de les que vindran, no?, com el prehumanisme i d'altres que n'hi ha elements que estan aquí, no?, la importància de la raó, per exemple, no?, enfront del dogmatisme, i després a vegades també una manera de salvar a tots aquests que estan a l'infern i que no poden estar en un altre lloc perquè són adúlteres o sodomites o han anat més enllà dels límits de la raó, com el mateix Ulisses, però n'hi ha una manera de veure positivament la història individual d'aquests pecadors, també.
I tota la cosmogonia i tota la iconografia que abans comentàvem, fins i tot hem de dir que també en aquesta edició de Cantilado has recreat, José María, una cosa que era, jo crec, introbable en castellà, que és això, els mapes dels tres regnes, no?, de l'infern, del purgatori...
Jo no sé per què no s'havia fet mai aquí, perquè és una cosa molt útil i per gairebé totes les edicions italianes, de les més escolars, de les més serioses, tenen uns esquemes perquè el lector pugui entendre més o menys per on es mou, perquè a vegades la distribució de la matèria no, en el purgatori és molt simètrica, no, i van avançant, però en l'infern és una mica caòtica, perquè deliberadament caòtica, perquè està molt, molt pensada, no? Però n'hi ha alguns cercles en els que estan una estoneta i n'hi ha d'altres, no? Com el novè, l'octau i el novè, i els dos últims, no? Però sobretot l'octau, que està tota la malevolge, no? I n'hi ha una divisió molt sofisticada per un sol cercle de l'infern que ocupa bastants cants, no? Llavors, això es veu molt, s'entén molt més clarament posant aquests dibuixos que l'editorial ha preparat a partir d'uns models que jo els vaig enviar i que són una altra de les formes de doncs estalviar també notes a peu de pàgina i explicacions més prolixes.
Exacte, i estalviar també durant la lectura tenir 200 volums allà al costat perquè són, a més, materials que precedeixen un índex de personatges. Abans n'esmentàvem alguns i hem d'explicar que quan apareixen personatges al llarg de tot el viatge de Dante i de Virgili, doncs aquí podem anar a resseguir, no?, i fins i tot sí, alguns personatges que tenen, bé, la connotació política, que també val la pena subratllar-ho d'aquesta obra, que tu expliques, és l'obra d'algú que no podia tornar a la seva la seva pàtria.
Sí, sí, i que es passa tota l'obra desitjant-ho, i fins i tot el Paradís diu en un moment que potser aquest poema sacre que ha escrit i que ell considera que està suficientment bé com per poder tornar honrosament a la seva ciutat, doncs al final no ho va aconseguir, no? Per tant, aquesta idea vertebra tota la comèdia, no una venjança, sinó un ajuste de cuentas, no?, que es diria en castellà, amb alguns personatges que hi apareixen i amb els quals no és precisament compassiu, no? N'hi ha dos o tres excepcions amb les, de pecadors amb els quals prefereix no ser compassiu, no? Perquè formaven part del seu entorn d'enemics, no? I algun dels causants del seu exili, que va començar el 1302 i ja no va acabar, no? Va estar fora de casa seva durant els 19 anys que va viure després.
Cuando mi partida circe que sotrasse me più di un anno la presso a Gaeta prima che siene l'anomasse né dolcezza di figlio né la pietà del vecchio padre nel debito amore lo qual dove a Penelope far lieta.
Anem a tornar al vers, perquè abans dèiem i parlàvem de la musicalitat, i voldria, per tornar a convocar-lo, que avui també ens acompanya una mica més, no oblidar mai aquest món del vers, que és on estem. Jorge Luis Borges, un altre cop.
En Dante, como en Shakespeare, desde luego, la música va siguiendo las emociones. La entonación, la acentuación, es lo principal. Cada frase debe ser leída, y es leída en voz alta. Digo es leída en voz alta porque cuando leemos versos que son realmente admirables, que son realmente buenos, tendemos a leerlos en voz alta. Hay algo en un verso bueno que no permite que lo lean en voz baja. Si podemos leer un verso en voz baja, no es un verso válido. El verso exige la pronunciación. El verso siempre recuerda que fue un arte oral antes de ser un arte escrito. Es decir, el verso recuerda que fue un canto.
Un canto, José María.
Un canto, sí.
També com a poeta m'imagino que deus estar d'acord amb aquesta exigència del vers, no? De ser pronunciat, sí. De ser dit.
Sí, sí, d'acord. Jo, en fi, jo llegeixo molta novel·la i m'agrada molt la novel·la i els bons novel·listes. Ahir, per aquestes coses dels viatges, estava assistint a una conferència d'un escriptor mexicà a Florència, ahir a la nit, Marco Antonio Campos, i va parlar de Juan Rulfo, el poeta, es deia a la conferència. Juan Rulfo, el poeta. I va fer una mena d'argumentació amb la qual jo també estava molt d'acord, i el conferenciant, en un moment donat, va tancar els ulls i va recitar dos fragments de Juan Rulfo de memòria. I semblava estar escoltant un poema realment, perquè la música de la frase, no, això que també diu Borges, no? Cuando todo es deliberado y fatal, no? I sembla que no puguis canviar res perquè està tot on ha d'estar, no? I jo no sé si en veu alta o en veu baixa, però sí que crec que la poesia té aquesta virtut, no? I més en el temps de Dante, que era la poesia i la memòria personal eren bons conservants, no? I aquesta idea de la memorabilitat és una cosa que no s'ha de perdre, no? Si traduïm Dante i no aconseguim versos memorables, l'estem traint veritablement, amb independència de que el rimem o no, no? Però si no és memorable el resultat, l'estem traint, perquè efectivament l'italià de Dante té aquesta música contínua i n'hi ha moments d'una fastuositat verbal que és la que Borges va percebre, també.
Fet un petit experiment per sentir el vers de Dante en dos, jo crec que dos grans rapsodes, ara els comentarem abans de dir el nom, en tot cas, però barrejant-los tots dos, totes dues veus, segurament en l'episodi o en el moment, no?, més conegut, un dels més celebrats també de l'infern, el cant cinquè, sí. És el de Francesca e Paolo. Sentim les veus i després les comentem.
Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto.
Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante,
questi che mai da me non fia diviso,
la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse.
Quel giorno più non vi leggemmo avante.
Una petita trapagliaria.
Sí, sí, no. Ha estat molt bé. A mi m'ha fet molta impressió perquè he escoltat bastantes vegades totes les dues versions i la de Benigni, a més, he tingut l'ocasió d'assistir en directe a alguns dels seus espectacles.
Ah, caram, expliquem que era, efectivament, Roberto Benigni i Vittorio Gassman.
Roberto Benigni i Vittorio Gassman, sí. La de Roberto Benigni, molt emocionada i afectiva, d'afecte, i la de Vittorio Gassman més dramàtica, no?
Totes dues afectades,
però totes dues són molt interessants perquè van fer un esforç tots dos de comentari també filològic, i les introduccions que fan són molt il·luminadores sobre el sentit, no? I el cas de l'espectacle de Roberto Benigni era deslumbrant, perquè era un espectacle de dues hores. A l'època encara estava Berlusconi i la primera hora era de tema polític, de sàtira política, no? I després llegia, feia un comentari estrofa per estrofa pràcticament del cant corresponent, i al final de l'espectacle, per això a vegades també està més cansat que el Vittorio Gassman, i al final de l'espectacle era el recitat de memòria del cant que havia comentat. I així va comentar tots els de l'infern, jo només em vaig pillar 3 o 4 un mes d'agost que estava a Florència, i alguns del purgatori i alguns del paradís, de manera que l'he vist 5 o 6 cops en directe, no? Però l'estructura de l'espectacle era aquesta, i al final era el recitat de memòria. Alguna vegada tenia un petit lapsus o havia de recórrer a la versió allà, però normalment ho feia de memòria, recitant el cant complet que havia comentat.
A més, no només per la dimensió del personatge i el lector i dels actors, sinó que són cants i històries i versos extraordinàriament populars. Expliquem que a Itàlia, durant molts anys, no sé si ara es llegeix tota sencera la comèdia, però durant molts anys ha estat integradíssima en els clàssics, no com aquí, que a vegades fem un fragment del Quixot, no? O un fragment de... Allà ha format part de la seva educació, de la seva formació.
Sí, ara no sé exactament com es fa, pensem, no sé si es fa completa, però durant molt de temps, moltes generacions han llegit l'Infern, i a vegades cant per cant, no? I durant tota l'educació, no en un curs, que és a vegades l'error que es comet, no? Sinó que han convertit la comèdia en un llibre de la vida estudiantil des dels nens fins als adolescents, no? I això cada un rep més o menys com, no? Alguns han avorrit la comèdia per tota la vida, però d'altres doncs poden tenir tema de conversa. Jo no sé si és el cas dir-ho, però una vegada jo vaig prenent unes copes a un bar de Florència, vaig assistir a una discussió entre la cambrera i un client, no? I estaven discutint de l'any de naixement de Dante. Jo em vaig quedar una mica al·lucinat que el tema de discussió fos aquest, no? I la noia deia un any, 1260, i el senyor deia, no, 1265. Jo li vaig donar la raó al senyor, vaig terciar, no? I vaig dir que el senyor tenia la raó, i després vaig estar una estona parlant amb ell, que era un senyor molt simpàtic. I resulta que era un camioner, no? Que d'ofici feia camioner, no? I recordava quan havia llegit la comèdia a l'institut, i em va començar a recitar fragments de l'Infern, i va estar parlant d'alguns episodis, de quin era el seu conegut, i sí, però aquest el coneix tothom, el de Paolo Francesca, però està aquest altre, que no sé, i em vaig quedar al·lucinat que un camioner florentí doncs tingués aquest domini de la comèdia, que això a la vida no fa mal.
Home, és una anècdota enorme, però és que jo ara sí que sentint aquest recitat i escoltant el que deies, sí que em fa pensar que o em fa preguntar-me, no, fins a quin punt tenien una cultura, en aquest cas la cultura italiana, que ha irradiat a tot el món occidental, però que estigui tan i tan agafat evidentment a la cultura italiana, fins a quin punt això crea també una determinada tradició posterior, no? En el sentit poètic, en el sentit d'això, de la possibilitat de recitar, dels rapsodes. És a dir, em fa pensar una mica també en el país que té Shakespeare, i que a les escoles crec que passa una cosa similar, i llavors veus doncs poetes actuals. Això em va passar fa 2 o 3 anys a Edimburg, una poeta anglesa actual, doncs fent de Shakespeare, recitant el segle XXI, evidentment de memòria, i amb unes pauses i amb un públic superatent, no? Vull dir que crec que el poder d'irradiació d'això, que arriba fins a aquest camioner tan simpàtic, no? És molt gran. Suposo que evidentment a nivell temàtic, a tot el que ha irradiat la Divina Comèdia, se n'ha parlat molt, però fins i tot en aquestes coses que poden semblar més subterrànies, crec que és molt important.
Sí, sí, ho has dit molt bé, i a més a vegades oblidem que aquest va ser un llibre popular. No només il·lustre, important i emocionant, sinó que va ser un llibre popular i la seva primera difusió va ser local, de fet, i potser m'interessava més per les qüestions de venjança personal i del context florentí, no? Perquè s'hi veien tots reflectits i alguns encara no s'havien mort i Dante ja els posava a l'infern, de manera que vull dir que...
Per anar fent feina, no?
Si van reconèixer. Aquesta dimensió popular té també aquesta condició del recitat en espectacles populars, no? De fet, Benigni, que és també toscà, és d'Arezzo, no de Florència, però és també toscà i, per tant, recitava una mica amb el dialecte que podia haver estat el de Dante, no? Doncs també es va formar la tradició d'aquestes recitats populars, no? I aquest és un altre misteri de la comèdia per sobre d'altres obres. Shakespeare ho té perquè és teatre, no? Però la comèdia té és poesia, per un lloc. És una narració i, per tant, és assimilable a la novel·la. Però té aquesta dimensió teatral, no? Que després ha guanyat en els recitats en públic i aquesta tradició d'actors italians, que no només són Benigni i Gassman, sinó que n'hi ha hagut d'altres que també ho han fet, no? I és una obra universal també en aquest sentit dels gèneres literaris pels que els recull tot, no? I un altre aspecte que és més desconegut però que ara els italians i altres, els especialistes en Dante d'Itàlia i d'arreu del món estan començant a estudiar és l'aspecte iconogràfic, no? Perquè des de molt aviat aquests manuscrits tenien ja il·lustracions i per tant això també fa d'ell una mena de llibre total, no? Un dia s'haurà de fer una edició multimèdia, amb això és més fàcil, no? Veient les diferents il·lustracions dels manuscrits, no? Perquè al fin i al cap són lectures. Jo de quan en quan les he consultat per acabar de decidir un matís o un adjectiu, no? N'hi ha algunes reproduccions molt bones d'aquests manuscrits i per tant aquesta dimensió, anava a dir, multidisciplinari, multimèdia, fins i tot, no?
No, i amb fonts d'inspiració per l'art tinc aquí només uns quants noms apuntats, però en serien moltíssims: Botticelli, Doré, Dalí, Miquel Barceló, Jaume Plensa, és a dir, Dante. Potser la iconografia i la plasticitat de l'infern ha convidat més, no? A
inspirar-se. Sí, l'infern sobretot, no? I les que vindran, com per exemple hi ha un jove pintor que es diu Jordi Díaz Alamà, un jove pintor català, que busqueu-lo i veureu quines coses tan fora del comú està fent, i segons em va dir té un projecte de fer una col·lecció d'il·lustracions de l'infern, però també del purgatori i del paradís, no? I després, no, això, la posteritat s'ha medit amb Dante, igual que tant en el món literari, no? Perquè qualsevol italià s'ha medit amb Dante, no? Fins i tot tots gairebé, d'una manera o altra, refereixen a Dante, igual que els que han vingut després de Borges, no? Escriure a l'Argentina després de Borges, doncs és una mena de maledicció, també, no? Però, en qualsevol cas, són aquests autors tan grans que determinen el futur, no? No només el passat, sinó el futur.
Amb això que dieu de la tradició, això que comentava l'Anna, clar, una de les coses que tinc la sensació que de tant en tant oblidem no és només la complexitat o la riquesa d'aquestes obres clau que comentava en Joan Francesc Mira, de la història de la literatura occidental, sinó, a més, la radicalitat del seu gest. És a dir, ara que comentaves del repertori que, i, diguem, l'ajusticiament que fa Dante respecte tant de contemporanis com a passats, clar, la radicalitat de territorialitzar el que podien haver estat fins al moment territoris més aviat metafísics, i una textura i un imaginari concret, sí, sí. Aquesta capacitat de concretar el que fins llavors eren o podien haver estat més aviat representats metafísicament o conceptualment, ja és un gest d'una radicalitat extraordinària. Sí, el gest, a més, de la seva sistematicitat, el gest, a més, posar-s'hi a dins i fer-se l'únic viu en tot aquest món espectral. Clar, aquí la radicalitat del gest trobo, pensant una miqueta en aquesta idea de la irradiació, que és una de les fonts més fructíferes de l'obra de Dante. Jo tota l'estona, mentre anava comentant, em anava venint tota l'estona al cap l'Ulisses de Joyce, que és un altre gran lector de Dante, i que de vegades se n'oblida aquesta dimensió dantesca en favor de la homèrica o de la shakespeariana. Era el tercer, el gran intertext de l'Ulisses de Joyce és Dante, que aconsegueix, amb aquest també, repetir-ne una altra radicalitat que també té a veure, crec, amb totes aquestes capes, que té a veure tot, amb tota aquesta dimensió territorial d'un espai metafísic, i que literalment li construeix o construeix per a Stephen Dedalus Dublín com a infern i com a purgatori. Clar, en aquest sentit, pensava que una de les grans dels sentits i de les grandeses de tornar a traduir un text, i a més en el sentit en què ho heu fet, té a veure amb retornar i reivindicar la vida d'aquest text, que és un text que de vegades el tractament com a clàssic o en el mal sentit,
sí,
no?
Sí,
i el seu tancar-lo en edicions hermèticament crítiques, de vegades li fa un flac favor.
Sí, fins i tot tenir una certa informació d'ell que et permet poder parlar, dir algunes coses que has après a l'escola, no? Però sense haver-lo de llegir necessàriament, no? I per tant, sí, això s'ha de reivindicar, perquè en efecte, no, com el llibre d'Auer l'explica molt bé, no? L'al·legoria és un sistema medieval molt comú, no? Però ell fa un ús de l'al·legoria molt, molt innovador, perquè no crea un referent abstracte per referir-se a un altre, sinó que aquesta al·legoria la construeix en personatges reals, en personatges històrics o personatges literaris o amb alguns veïns seus o d'altres, no? I tots els papes del seu temps estan a l'infern. Ell posa els papes del seu temps a l'infern, no? Ja per, sí, i és un dels casos on es comença a posar seriós i diu, ara us toca a vosaltres, ara us ho entereu del que és això, no? Fins allà ha estat més o menys compassiu amb alguns pecadors anteriors, però quan arriba és quan els dona veritablement canya, no? Les canta a les 40, que és una forma que he decidit traduir al final, no? Doncs sí, hi ha aquesta idea de ara us entrareu, no? I els papes del seu temps estan allà, no? I per tant converteix en al·legories o en formes de significar, no? Dels pecats a personatges reals, personatges històrics o literaris.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura. E sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura.
Home, i a més, potser és molt tòpic dir-ho, però en aquests passatges de l'infern en què es dedica a martiritzar alguns dels rivals polítics i gent que no suporta de tota mena, clar, el càstig que els imposa és d'un retorçament espectacular, però a més és en relació amb el pecat que se suposa que han fet, però a més és bonic, funciona. I des del nostre segle XXI, encara que no coneguem aquell personatge o aquell altre, entens perfectament, encara que et falti context, que no s'ha de perdre, i perquè és important, evidentment, a l'hora de llegir aquest llibre, però encara que et falti context, aquell càstig, aquella intencionalitat funciona, no? I per això, disculpa, i per això també quan deies a Benigni, llegint Dante i parlant no sé quanta estona de Berlusconi, em sembla una gran adaptació al segle XXI o quan fos que ho va fer, de justament la intenció de Dante en el seu moment, no?
Sí, perquè Dante escriu contra els corruptes del seu temps, contra els poderosos, contra els papes, contra els que fan malament les coses segons el seu criteri, no? I t'has referit, de fet, a una de les seves grans invencions, que és el que es diu el contrapasso, no? Que posa els pecadors, però no només els pecadors de l'infern, sinó alguns dels personatges que apareixen al purgatori i al paradís, també hi ha una mena de contrapasso també, en una situació al·lusiva, per contrast o per semblança al pecat que van cometre o a la virtut que els caracteritzava, no? I aquí, evidentment, ha de forçar la seva inventiva i té moments extraordinaris d'invenció, no? de contrapasso, no? No, doncs Pablo i Francesca, com tots els pecadors de luxúria, estan allà en una mena de remolí enorme, no? Portats pel seu desig, no? O Bertran de Born, no?, que va sembrar discòrdia, doncs, i va provocar separacions d'on va amb el seu propi cap, no?, portant-lo com una llanterna, no?, un decapitat que porta el seu cap com a llanterna. I en aquest àmbit té unes invencions prodigioses.
Mm-hmm. I molt concretes. Jo, una vegada que mencionaves Auerbach, clar, una de les coses que també, ja que preguntava, no?, doncs, per on t'enganxa Dante, una de les coses que sorprenia més, almenys em va sorprendre a mi més com a lector, allò més o menys ingenu, és la sensació radicalment material que hi ha allà. És a dir, tot està ple de cossos, i està ple d'uns cossos que no són idees, que són cossos, i amb els seus talls,
i
les seves
farum,
ferides,
sí.
Exacte, els seus olors, cremats...
Utoques, flaires...
I aquesta sensació de corporalitat, que també és profundament medieval, però jo no l'havia associat des de la ingenuïtat d'un poema sacre. Jo crec que aquesta tensió entre allò, diguem-ne, ortodoxament, molt entre cometes, sacre, i la dimensió quasi profana de tot el text, i allò abstracte i allò absolutament material, aquesta tensió em sembla absolutament rica, em sembla rica perquè precisament no resol, és a dir, està allà com a tensió, que això també és una de les grandeses de l'escriptura dantesca.
Ell això ho aprofita de diverses maneres, per altres personatges, però sobretot per ell mateix, no? Perquè en un món espectral... Mm-hmm. doncs ell és un mortal, no?, que mou les pedres quan camina, que projecta l'ombra quan el sol, no?, o que quan puja a la barca s'enfonsa a la barca, no?, i es queden tots els espectres ja assombrats, no?, veient extraordinàriament perplexes, no?, aquest viu que està per allà i que se li veu com surt l'alè, no? I després la descripció, sobretot a Malevolge, no?, d'algunes situacions dels castigats, no?, que tenen els budells per fora i, bueno, i utilitza termes vulgars, a més, no?, paraules vulgars que no eren pròpies de la poesia, que aquest és un aspecte també molt important, no?, que diu en una llengua gairebé verge, perquè s'havia utilitzat per poquetes coses en poesia, doncs diu moltes coses molt diferents, no?, des de les ventositats fins a les coses més elevades del paradís, no?, i per tant aquesta ampliació lingüística que Dante va aconseguir incorporant aquests temes a la seva pròpia llengua també és un altre aspecte important.
Crida l'atenció en aquest sentit que és efectivament d'una plasticitat enorme el Dante personatge quan s'expressa, quan descriu, quan narra, no?, tot el que veu, i aquest, la gran troballa tantes vegades comentada i celebrada del Contrapasso, i en canvi el cant 34 a l'infern té aquell moment tan curiós en què apel·la directament al lector, sí, perquè és gairebé incapaç de descriure l'horror de Lucifer, vaja.
Sí, sí, en moments estratègics això ho fa molt, no només a les muses i a Apolo, sinó que moltes vegades apel·la al lector perquè t'estic explicant una cosa que m'has de creure sota la meva paraula perquè no hi ha altra forma, no? Perquè és inverosímil, no? I el paradís també, no? Quan la cosa es va posant cada vegada més, les visions són cada vegada més meravelloses, i de fet ha de justificar que pot veure quan ens acaba de dir que ha perdut la visió de tanta llum, no? De tanta llum que ja no pot veure, però al final acaba veient una cosa semblant a Déu, no? En aquell punt final del cant últim del paradís, no? I sí, sí, aquesta materialitat, fins i tot de la visió, i d'altres coses, i els olors, i les formes corporals, no? I l'actitud en què estan els pecadors, no?, a l'infern, dona aquest contrast tan gran entre la materialitat màxima de l'infern i la immaterialitat màxima també del paradís.
El paradís ha citat un cas fonamental que a vegades, no diré que s'oblida, però que se'n parla poc, potser per l'omnipresència del Tres i de la Trinitat, no? I els tres grans protagonistes del llibre, Dante, personatge, Virgili i Beatriu, però hi ha la divinitat, perquè a vegades, sí, quan s'ha parlat de Beatriu com una Laura de Petrarca, no acaba de ser el mateix.
Sí, una part de la crítica, sobretot un estudiós americà molt important, va dir que la Divina Comèdia era com un viatge cap hacia Beatriz, no un viatge cap a Beatriu, no? Que ho és, evidentment, però Beatriu fins i tot és l'última etapa, no? Perquè és un viatge individual, no? Un recorregut individual d'un home que ha estat enamorat de Beatriu a la seva joventut i que després escriu una obra per retrobar-la, no? Però l'objectiu d'aquesta obra és anar encara més enllà, no? I és com una mena de salvació individual també, no? A través de justificació d'una vida, en certa mida, en la qual Beatriu té un gran protagonisme.
És molt interessant aquí perquè Harold Bloom, que sempre llegeix a Rapel, o sempre sembla que ho prova, agafava aquesta idea per plantejar Dante i per plantejar la comèdia com un gran escàndol. És a dir, que tenia una dimensió profundament escandalosa. Clar, una de les coses que deia Bloom, i volia tastar si hi estaves d'acord o no, però tenia a veure justament amb aquest gest, és a dir, amb la barra, dit molt entre cometes, o diguem, el coratge, d'introduir Beatriu, que a més introduïa des d'aquesta també història i aquesta existència històrica, com una peça fonamental de l'economia de la salvació, deia Bloom, no? Clar, aquí Bloom, forçant una miqueta, em semblava a mi, però sí que tenia un punt, o observava una qüestió important que tenia a veure amb el fet de com aquesta noia que havia vist, em sembla un parell o tres vegades, o una, Dante, acabava sent una peça fonamental de la salvació individual de Dante i per extensió de tota la humanitat, no? I aquest gest feia gràcia que Bloom el trobava escandalós i gosava dir fins i tot herètic.
Bé, jo no sé si...
No, ho llançava per la provocació del Bloom, que
no, però diguéssim,
que sempre força,
A part d'aquesta forma provocativa que Bloom té habitualment, aquest és una mica... També no tant pel final, sinó pel principi, no? La idea de Beatriu, no?, es converteix en una obsessió i, evidentment, ja al final de la vida nova, Dante diu, quan tingui forces i estigui en el moment, ja procuraré escriure la gran obra que mereix i tal, no? I com, de fet, no només parla de Beatriu, molta crítica diu, bueno, aquí no se sap si es referia a Beatriu o a la filosofia o a la sabidoria o no se sap, no? Però és evident que allà al final de la Vida Nova ell té la idea de fer una gran obra en la qual Beatriu tingui un paper protagonista com el que té, no? Però, evidentment, si n'hi ha aquí un Don Quixot i Sancho Panza, doncs són Dante i Virgili, sobretot, no? I el moment, precisament el moment en què entra Beatriu i desapareix Virgili és un moment d'una gran emoció, no? Perquè ha perdut el guia que ha tingut durant tant de temps, no? I l'entrada de Beatriu també és espectacular perquè diu per un únic cop, pronuncia el nom del protagonista, no? Diu, Dante, no ploris, no? I el mateix narrador diu que per necessitat qui s'hi registra, no? El nom, diu el seu nom, que es diu aquí per necessitat, no? I de manera que sí, és un viatge cap a més enllà de Beatriu, podríem dir, no?
Ma un modo come un altro che serviva a celebrare me stesso. Ma un giorno che scrivo e non mi do pace, sento arrivare Beatrice che si lamenta dietro di me.
I en certa manera, jo em pregunto també si evidentment la comèdia es relliga en la tradició medieval amb la i cristiana, amb la tradició romana i tot això, però al mateix temps jo crec que des del lector del segle XXI aquesta tradició cristiana, o ja no només per la qüestió de l'estructura, aquesta obra d'enginyeria d'Infern, Paradís i Purgatori, sinó per moltes altres coses, els pecats i tot això, però en certament al segle XXI es pot anar més enllà, no?, en la lectura de Dante. Vull dir que en el sentit aquest de l'amor, de la salvació, del viatge individual, de la transformació, no?
Sí,
I tot això, perquè potser de vegades també es pot tenir la sensació o la temptació, per dir-ho en termes molt entescos, de dir, ai, és que tota aquesta amb volum de tradició cristiana, que és d'on venim, doncs potser algú li fa nosa, però és que la lectura va molt més enllà, diria, no?
Sí, va molt més enllà en la història general i també en algunes històries particulars. I tornem a Ulisses aquí també, no? Llegit ara, doncs, i evidentment Dante no podria tenir aquesta intenció, no? Doncs la figura mateixa d'Ulisses s'ha relacionat moltes vegades amb els experiments, no?, biològics o genètics, no?, vas anar més enllà dels límits de la condició humana, no? El que fa Ulisses és voler anar més enllà dels límits de la sabidoria o del món determinat providencialment per Déu, i per tant el seu pecat és aquest, anar més enllà, no? Quan hi ha un allí diu clarament non plus ultra, no? Doncs no, ell vol anar més enllà, però evidentment és un símbol del desig de coneixement humà, no? I l'arenga que fa als seus homes, a la qual ha al·ludit en Joan Francesc Mira abans, és també meravellosa, no? No nascuts per viure com a animals, no? Heu de seguir el coneixement i buscar la ciència, no? I per tant és una visió molt positiva d'un personatge que està a l'infern també, no? I no només aquesta lectura, la de Paolo e Francesca també, el tema de l'adulteri, no? El tema de l'incest, d'altres temes, el tema de l'homosexualitat, no?, que està aquí present. I no fa gaire vaig llegir no sé on que volien que la UNESCO condemnés a Dante per algunes de les coses que diu, no?
I a
propòsit
aquí,
de Brunetto Latini, no? I en canvi la visió que dona és no fa gaire cas de la condició d'homosexualitat del seu mestre i el justifica com a mestre, no? I és un dels cants més bonics des del punt de vista de la supervivència individual a través de la creació de l'obra, en aquest cas literària, no? És la que el Brunetto Latini li va ensenyar ell i és el que pretén també amb la comèdia, de manera que n'hi ha moltes coses, no? Sí, i la idea mateixa de Purgatori, que no li hem fet gaire cas al Purgatori, pobret, no? Que està molt ben estructurat i és una idea molt, molt moderna, és una lliçó moral, no? I amb independència de que ho veiem així, no? Però, i en alguna altra cosa ja ho he dit, no? La vida és com és, està mal feta, ens donarà moltes bufetades, però nosaltres a través d'un esforç individual o de les circumstàncies, si les portem endavant i si tenim això, una moral individual, podem arribar a un bon fi, no? Aquest és un missatge molt positiu que no té res a veure ni amb el catolicisme, ni amb la teologia, ni res, i que en el fons és el que el personatge de Dante representa. Tractat injustament per molts, esforçant-se durant tota la vida per escriure, entre altres coses, la comèdia, i ell concebia que això li portaria la salvació, no? Aquí està el creient que pensa que la vida eterna està a les portes i que ell pot aconseguir-la, no? I amb la comèdia ho tenia més fàcil, no? I per tant, però això es pot veure d'una altra manera i no arribaré a dir que a més d'una autoficció és un llibre d'autoajuda, perquè ja seria massa dir, però vaja, ens ajuda a tots els altres, com a mínim.
Home, ja, abans deia en Joan Francesc Mira que ell espera que Sant Pere el rebi amb honors per haver traduït-la, no? En un moment terminat dius, no, els traductors som al limbo, una mica allà.
Sí, som una mica al limbo, perquè sí, la feina del traductor és molt melancòlica. Jo ho he dit moltes vegades i precisament al Congrés de Nàpols de fa uns dies ho vaig repetir, no? Perquè per una banda se'ns diu que som traïdors i en certa mida traïm, no? Perquè modifiquem una cosa que se suposa que és perfecta traduint-la a una altra llengua, no? Però això evidentment és una necessitat cultural, no? I mai estem a l'alçada de l'original, per molt que es digui, mai estem a l'alçada de l'original, perquè com he dit abans, si queda bé la traducció és perquè n'hi ha una cosa que ja estava bé al principi, no per una cosa que hagi afegit el traductor. Si està bé és perquè ha estat fidel, no? I llavors ens quedem sempre en aquest limb, no? de voler arribar a la perfecció i saber que no ho aconseguirem mai, perquè la perfecció és el text original, no?
Ai, home, en aquest sentit em fas preguntar-te, en aquests 5 anys, que clar, suposo que són 5 anys d'estar submergit en aquests cercles de l'infern, del paradís, del purgatori, de solitud, d'acompanyar-te de tota la bibliografia i tot això, però a banda de la bibliografia, de què més t'acompanyes? I parlo en un sentit gairebé vitalista existencial, eh? És a dir, què et fa bé? Sí, perquè home, és una obra monumental, traduir la comèdia. Aleshores, que no ho sé, és a dir, què pots dir? No cap substància estupefeent ni res, eh? Però sinó què pots dir? De dir, en el seu moment, no sé, llegir Borges em va ajudar, o parar en el camí, no? I en la meitat del camí, no sé, agafar tal autor italià que jo relaciono amb Dante, no sé, ho invento, no? Però és que hi ha d'haver moments de tot.
Sí, bueno, jo tradueixo d'una manera una mica especial, perquè afortunadament puc administrar el meu temps i d'una manera més lliure de l'habitual, perquè com no sóc un traductor professional i no tenia un termini, de fet, fins i tot, vaig demanar un any més per lliurar-lo i així no em van posar cap problema. Doncs jo organitzo la meva feina, que jo ho vaig fer així amb el cas de l'Orlando Furioso, doncs per períodes de tancament, diguéssim, no? I durant aquests períodes de tancament, que poden ser 2 setmanes o poden ser 3 mesos, doncs monacalment doncs treballo de matí, tarda i nit, no? La Divina Comèdia, això no vull que es malentengui, ha estat fins i tot fàcil traduir-la per una raó, no per la dificultat del text, sinó per l'extensió. Jo vaig traduir fa més de 10 anys l'Orlando Furioso d'Ariosto. La vaig traduir en 3 anys i són 40.000 versos. És a dir, que és més del doble de la Divina Comèdia, el vaig traduir en 3 anys. I vaig acabar amb una hèrnia discal perquè tenia uns ritmes de treball una mica imprudents. En aquest cas, encara que n'hi ha hagut moments de tancar-me i no parar de treballar en tot el dia, ho he fet més amb un sistema més hedonista, diguéssim. De quan en quan he parat i he fet altres coses, sobretot musicals, escriure cançons i fins i tot tocar-les, no? I amb el duo Marta i Mico, que és un projecte que està creixent bastant, i a més llegint altres coses també, i a més traduint altres coses, perquè mentre sortia això he traduït a Narcís Comadira, una antologia de Narcís Comadira, i he traduït una antologia d'un poeta italià que m'agrada molt, que es diu Valerio Magrelli, i he traduït un llibret del Pere Gimferrer, no? Quan estava començant en la traducció. De manera que he fet altres coses que jo he considerat hedonísticament com parèntesi, no? Era una feina que en realitat m'ha donat molta felicitat, ho dic al pròleg, no? Jo he suat molt i en alguns moments he patit molt perquè no trobava mai la forma de dir-ho allò de manera satisfactòria o de manera que em contentés com a mínim a mi, però quan ho aconseguia m'aixecava de la cadira amb una sensació de felicitat molt gran, no? I per això és el de la malinconia, no? Perquè això, si està bé, és culpa és mèrit de Dante, si està malament és culpa del traductor, no?
Per tant, escoltem un fragment, almenys, d'un d'aquests interludis que ha servit a José María Micó per compaginar amb la traducció durant més de 4 anys de la Divina Comèdia.
Thank you. Que nos despliega este mapa de sombras cotidianas, flores de un día iguales a otras flores y a flores de otros días que brotan de repente como una noria quieta. Igual que llega un hijo y un perro que gimen o que ladran sin saberlo. Y que un día, cuando giman otros niños y ladren, ladren, ladren otros perros, volverán a no estar. Cuando todos nosotros, quiero decir, tú y yo,
som avui a Ciutat Maragda compartint la comèdia de Dante amb el seu traductor, José María Micó, a més de traductor, poeta, i a més músic, com estem sentint, Marta Boldú i José María Micó són Marta i Micó, aquest duet que ara sentim amb aquest tema Silbo sin aire. De...
Sí, ha estat una sorpresa, no m'ho esperava, i vaja, sí, aquest tema en concret és un poema meu, que en aquest cas concret, a diferència dels altres, la música no és meva, sinó d'un bandoneonista argentí que viu a Barcelona, un gran bandoneonista que es diu Marcelo Mercadante, que li va agradar aquest poema, que jo no tenia per on agafar, perquè és un poema una mica estrany, que no tenia estrofes, ni rimes, ni res, i ell ha aconseguit posar-li aquesta melodia tan bonica, no? I amb el seu... jo a la guitarra i ell al bandoneon i la veu de la Marta, doncs tenim aquest Silbo sin aire, que és una de les cançons noves que estem preparant pel proper disc, és a dir, el tercer.
Sombres cotidianes, a més tu dius en el llibre, sí. Título tomado de un viejo verso mío que ahora, sin haberlo previsto, adquiere gozosas resonancias dantescas, no?
Sí. Sí, sí, és precisament de Silbo sin aire, és un fragment d'un vers, Sombres cotidianes. Qui m'ho havia de dir que acabaria tenint aquest ressò dantesc?
Però és interessant, perquè l'altre dia em rellegia, em mirava un llibre, no sé si el coneixes, que, sí, de la col·lecció sí, sí. Los escritores y la música. És un llibre que és una col·lecció que posa de l'editorial Ediciones Singulares, que posa en relació els textos amb la música que escoltaven a l'època o els seus autors. Hi ha una cosa curiosa que diu aquest llibre sobre la música que no va poder. Diu, Dante fue un poeta poco aprovechado por los compositores cuyas preferencias se orientaron hacia la más liviana musicalidad de Petrarca, no? Sí. És a dir, potser sí, posteriorment s'ha fet servir i s'han agafat alguns episodis de Dante, però és una relació amb la música. Una cosa és la música del vers, que hem parlat molta estona, i una altra és la música...
Sí, perquè molt líric no és, no? I clar. Li faltava aquesta liricitat que tenen, en canvi, els poemes del cançoner de Petrarca i d'altres autors, i que de seguida es van... El Renaixement es va musicar, no? Aquí era més complicat. Després s'han fet coses, algunes operístiques fins i tot, no? Però de fragments o d'episodis concrets.
Per tant, Anna, ja saps que la guitarra també ha acompanyat molt, eh? En aquesta pregunta que li feies de com has pogut...
Sí,
t'has concentrat durant 5 anys.
La guitarra m'ha ajudat molt, la veritat, perquè jo he estat 30 anys sense tocar-la. Això no ho dic gaire perquè la gent no s'ho creu, però és així. Entre els 20 i els 50 anys he fet una altra cosa, altres coses, com podeu imaginar.
Com ara traduir, no? Potser.
Com ara traduir, sí. Però als 50 anys vaig tornar a la guitarra i ara no n'hi ha dia que no toqui. Fins i tot avui no tenia temps i abans de venir cap aquí he tocat 10 minuts a casa i és una cosa que vull mantenir, no? I m'ha ajudat a més a composar la música pels meus poemes.
Escolta, doncs, parlant de música, i abans d'acabar, no et demanarem que toquis la guitarra, que d'altra banda tampoc has portat avui a Catalunya Ràdio, però sí que triïs un fragment, uns quants tercets, alguns dels versos abans sentíem un Rapsodes en italià, en el teu cas, en la teva traducció, en el teu castellà d'aquesta comèdia, que, insistim, li ha caigut l'adjectiu, l'epítet que hi va col·locar Boccaccio, i per tant la trobem amb aquest títol acantilado, en un sol volum, L'infern, el purgatori i el paradís, i el José María Micó, que està passant pàgines en aquest paper bíblia.
Sí, és molt...
Sobretot perquè no t'he avisat.
Sí, no, per decidir un, però, per exemple, quan es troba amb el seu mestre Brunetto Latini, ja que he dit a ell, no? I avanzamos por uno de los bordes. El humo del arroyo aplaca el fuego, preservando los márgenes y el agua. Como entre Brujas y Bisant, temiendo las mareas de invierno, los flamencos para frenar el mar construyen diques, o como los paduanos que avanzándose a la llegada del calor protegen sus villas y castillos junto al Brenta, en la Carintia, así, fuese quien fuese, procedió el constructor de estas barreras, si bien no eran tan altas ni tan anchas. Nos alejamos tanto de la selva que aunque volví a mirar atrás, quedaba ya fuera del alcance de mi vista. Nos encontramos una hilera de almas que iban avanzando por el margen y nos miraban como mirar suelen dos hombres que se cruzan en la noche, escudriñándonos como escudriña el viejo sastre, el ojo de la aguja. En esa inquisidora comitiva, uno me conoció, me asió del borde del manto y me gritó: «¡Vaya sorpresa!». Aquest és el moment en què es troba amb el seu mestre Brunetto Latini, que després posa a la seva boca, doncs, una predicció. Diu: «Jo sabia que tu llegaries a algo», li diu. «Si tu estrella sigue, si no me equivoqué contigo en vida, arribaràs al puerto de la glòria», li diu. Però després li diu: «Però tingues cuidado perquè els teus conciutadans es portaran molt malament», no? I al final li demana, no? Diu Dante: «Diria mucho más, pero el discurso no puede prolongarse porque veo venir de Nalenal más polvareda. Y yo no debo estar con los que llegan. Un único favor te pido», le dio Brunetto Latini a Dante. «Cuida de mi tesoro», que és el seu llibre enciclopèdic, El tresor, escrit primer en francès i traduït després a l'italià. «Cuida de mi tesoro, en él sigo viviendo», no? És a dir, aquesta idea de que l'obra pròpia és una forma de seguir vivint després de la mort, no? I aquí, evidentment, la lliçó del seu mestre és una mica la que Dante vol transmetre a la posteritat.
Diria Borges, la comèdia està llena d'estes felicidades, perquè té molts moments d'aquest tipus de troballes, i que ara, a més a més, podem llegir una traducció magnífica i que llisca, com acabem de sentir, de José María Micó en aquesta edició de Cantilado. Per tant, José María, moltes gràcies per compartir-la, per traduir-la.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Un plaer.
Ha estat un plaer per mi també dialogar a propòsit de Dante.
Gràcies, Anna Vallbona, Barça Bacunyà. Fins la propera.
Gràcies.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I saludem ara el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Bé, molt bé, gràcies.
Ben tornat. Ja saps que allà al frontispici de l'infern hi ha escrit «La xata on hi ha esperança, voi que entrate».
Sí, per això no he intentat no entrar-hi encara.
Exacte, fas ben fet. Però en canvi ens portes unes portes que no són de l'infern, són unes portes diferents, no?
Déu-n'hi-do, com són de dures aquestes, les portes d'Occident d'un tal Wang. Avui parlem de ciència-ficció, d'anticipació, fins i tot amb un autor clàssic dels últims anys de la ciència-ficció francesa, de finals del 20, un autor que es diu Pierre Bordage, que va realment renovar la ciència-ficció francesa, que era una mica carincloneta, diguem. I aquesta novel·la, que es diu Wang, amb subtítol «Les portes d'Occident», és una distopia molt clara, es passa al segle XXIII, i abans d'explicar per què hi ha alguna relació amb Catalunya, he de contextualitzar una mica. Cal imaginar un món partit en quatre parts, hostils entre elles, una de les quals domina la resta, i la que domina, miracle, som nosaltres, els occidentals, com tan sovint, és a dir, Europa, pràcticament tota Europa, i Amèrica del Nord, separades de la resta del món per uns murs electromagnètics que fan milers de metres d'altitud, és a dir, que ni tan sols els avions ni els missils hi poden passar. Així, els rics viuen entre ells, feliços, pròspers i molt avorrits. A vegades té aquesta cosa.
Ser ric és molt avorrit, sempre.
Sí, ho diuen. I llavors, per passar-se l'avorriment, han inventat uns jocs que es diuen jocs ucrònics, que consisteixen en tornar a fer batalles antigues, històriques, per veure aquesta vegada qui guanya. Són batalles virtuals a base d'ordinadors, cada país té el seu equip, i això passa fins a les semifinals, és virtual. Però quan arriba la final, llavors es venen soldats de carn i d'ossos, és a dir, van als altres territoris del món a agafar gent que són esclaus, els transformen en soldats i els fan combatre amb les armes, amb els equipaments, a les batalles escollides.
Però tornen, encara juguen amb, amb aquesta idea de l'ucronia o no?
Sí, sí, sí. Per exemple, una batalla de la Guerra de Secessió, llavors hi ha un país que s'identifica amb el nord, un altre amb el sud, tenen els uniformes, l'armament, fins i tot el nombre de soldats a vegades, i llavors han de, amb un estrateg en cap, així, que ho veu tot, i dona ordres reals als soldats que lluiten, maten i moren realment, vull dir, una cosa per fer passar l'avorriment dels occidentals.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Déu-n'hi-do. I s'ha anat reproduint, eh? Els Jocs de la Fam també, en part, és per passar l'avorriment.
És alguna variació sobre aquest tema. Llavors, què hi fa Catalunya en tot això? Doncs Catalunya és un país independent en aquesta novel·la, per una raó molt pràctica, i és que quan hi va haver aquelles guerres contra els altres territoris, Occident va aturar l'exèrcit islamista, que ha conquerit tot Àfrica i que entrava a Europa, el va aturar, diguem, a la frontera exterior de Catalunya. És a dir, que la península ibèrica està sota domini islamista, d'un imperi islamista absolutament integrista, però Catalunya no. I per tant, Catalunya ha esdevingut independent primer de fet, després de dret, i doncs participa, com tots els altres països, en aquests jocs ucrònics. Llavors, podria semblar una mica anecdòtic, i certament ho és, excepte que es nota que l'autor té com una tendresa per Catalunya, que és un dels països millors en aquests jocs ucrònics. Arriben alguna vegada a les semifinals, a la final no, és a dir, no combat Catalunya amb soldats de veritat, però llavors el que pot sorprendre primer és la naturalitat de l'autor als anys 90, en què exposa que Catalunya és independent, però vaja, això tampoc no és gaire complicat. El que sobta sobretot, nosaltres que estem acostumats potser encara a aquesta imatge de Catalunya bucòlica, de jardí noucentista, és que Catalunya en aquesta novel·la participa absolutament del cinisme i de la manca d'escrúpols de tots els països occidentals. És un país malvat, en el fons, com tots els altres, que esclavitzen la resta de la humanitat. Això ja és una mica més sobtat.
Bueno, és una discussió interessant, eh? És a dir, la tria entre ser independents però malvats,
sí,
o pertany a un altre règim, per dir-ho així,
sí, sí,
amb
sí,
l'economia i amb el cofoisme habitual del país.
És això. Per tant, hi ha aquesta petita cosa que obliga a una certa reflexió, un cert moment, perquè diu, sí, el campió català, i diu, sí, però el campió català mata gent, és com molt desagradable. Bé, no tot és negre, perquè també hi ha una resistència interior en aquest Occident, de gent que volen abatre el mur i que volen, diguem, reconciliar la humanitat. I una de les bases de la resistència és a Manresa. Llavors no sé si hi ha algun tipus de coincidència volguda, no ho crec, entre les bases de Manresa i la base de Manresa. Diria que no, a priori, però no se sap mai. Aquest autor ha parlat, Pierre Bordage ha parlat de Catalunya en alguna altra novel·la de manera més succinta. Per tant, algun tipus de relació deu tenir, suposo.
En tot cas, en fi, sempre ens queda la ciència-ficció per descobrir noves realitats, ni que siguin ucròniques, aquest One U de Pierre Bordage, per cert, Premi Tour Eiffel de ciència-ficció. Com tu deies a l'inici, efectivament, la ciència-ficció francesa, no? Potser no ha arribat tant.
És poc coneguda. Bé, reconec que jo també desconeixia aquest premi.
Gràcies en tot cas, Joan Lluís, i fins la setmana que ve.
Adéu.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabem avui encara en clau dantesca amb un personatge que apareix de manera breu al cant 30 de l'Infern, Giannis Chicchi, que va donar nom a l'òpera de Puccini que tanca el tríptico. Us hem acompanyat Dolors Joanola a la producció, Rosa Silloé i José Luis Santiso al control tècnic i qui us parla, David Guzmán. Des del Giannis Chicchi i el la veu de Montserrat Caballé, O mio bambino caro.